Cellers Maset, vins i caves directes del celler a casa vostra, us ofereix l'Àgora Esportiva.
Amb Ramon Bes, amb Laia Tudel, amb Bernat Soler i amb Joel Díaz. Què us semblen les paraules del president Laporta? Bernat.
Doncs veig un president molt en forma, de veritat. Sí, sí. Té el discurs après, té recursos. Veja, Laporta de tota la vida. I a mi el que em crida l'atenció és que passen els anys i manté el bon estat de forma. Fins i tot et diria, home, primera hora del matí, ve aquí, amb tot aquest merder que ha sortit al periòdico, i se'n surt molt bé. Jo crec que és una figura pública, més enllà ara ja de gustos barcelonistes, com a figura pública, com a portaveu d'alguna cosa, en aquest cas del Barça, crec que és un plaer poder tenir gent que parla i s'explica d'aquesta manera. Després hi ha una altra qüestió, que és, evidentment, per la veterania i l'experiència, que fa servir doncs, l'habilitat amb la que pot manegar-ho tot. Hi ha coses que no són del tot exactes, però, en fi, fixa-t'hi que s'agafa a tot el que dius per poder-ho respondre literalment.
Hi ha un tema, jo crec que és que, no sé si esteu d'acord, que és que tendim a entrevistar els presidents del Barça com si fossin polítics, sí. Com si fossin presidents d'una administració pública o de la Generalitat, per exemple.
Això és una empresa.
I el problema és que, clar, tu com a periodista, Ricard, el president del Barça no té la mateixa obligació que un representant públic de donar-te segons quina informació. Aleshores, tu estàs entrevistant un tio com si fos el president de la Generalitat, per entendre'ns, però, clar, hi ha una sèrie de grisos i de coses que són confidencials i que s'emparen en aquesta confidencialitat i que, per tant, no hi arribaràs mai allà.
Però
no,
fins
no
i tot quan ha parlat d'aquests grisos que dius, que puc entendre que és tota la qüestió que ara en la pregunta del Bernat li deia, ni ho era, el Congo, hi ha una frase de la seva resposta que diu tot s'ha fet per salvar el Barça. I ja està. I ell, o sigui, és que qualsevol pregunta la respon, entoma qualsevol qüestió i t'ho respon, sí, ell fa la seva capacitat que té d'argumentar, doncs ho fa la seva manera i, evidentment, per beneficiar els seus interessos, però, clar, tot s'ha fet per salvar el Barça i llavors aquí la rèplica, si pots entrar en qüestions ètiques. Però, què vull dir? Que jo crec que qualsevol qüestió la porta se'n surt molt bé. I és cert que aquesta demanda doncs, assenyala qüestions, com dèiem abans, molt controvertides de la seva gestió, però ell tampoc se n'amaga. Al contrari, les fa servir, diu d'entrada que és mentida tot això que denuncia la demanda, però després la resta es reconeix que potser no seria el que més li hauria agradat les decisions, però que s'havia de salvar el Barça i que ho havia de fer. Té rèplica difícil.
És que crec que el que ha passat avui, el que ha fet, és activar-lo una campanya que a ell se li feia feixuga. És a dir, és una campanya curta, però tot i així tu tenies la sensació de que Laporta anava fent passant els dies i com més ràpid passés, millor. I aleshores, de cop i volta, aquell eslògan que ha canviat, recordem que és un eslògan de estimem el Barça, a defensem el Barça, a molts de nosaltres se'ns feia difícil veure a un davanter centre com Laporta jugant de central. És a dir, no, Laporta és un activista i en aquest sentit com actives a un candidat que té les eleccions pràcticament guanyades o molt ben encarrilades i que el que vol és que no passin coses, és capaç de que quan passen coses activar-se. I aleshores això és un mèrit i després podem dir si els seus tics són populistes, estimem, jo tot ho faig pel bé del Barça, podem dir moltes qüestions, però ell aquesta funció de jo de vegades el comparo una mica amb una espècie de Robin Hood, no? Que s'ha convertit en dir jo contra els grans poders fàctics, contra tothom, feu-me confiança perquè jo sé com combatre'ls i aquest discurs de moment li va.
Joel.
Jo insisteixo, aquesta denúncia no només parla, diguéssim, o sigui, no, la demanda parla de cobrament de comissions indegudes. Això és l'acusació més greu que pot rebre un president del Barça. Aleshores, jo el que he intentat preguntar-li al senyor Laporta...
Com podem demostrar això, sí.
És si vostè creu que judicialitzar tot això és absurd i és una pèrdua de temps i és una intoxicació per part d'una mà negra, la manera de desactivar aquest run-run és bàsicament fer el possible per explicar de la manera més detallada possible com es van executar aquests contractes dels quals es denuncia que hi ha hagut un cobrament de comissions indegudes. Jo no se m'acord una altra manera de fer-ho.
Aquí hem d'apel·lar a la fe, diguéssim, no? La confiança.
No, a la informació. Sí, jo apel·lo a la informació.
Jo crec que s'han de veure les proves. Ell ha parlat de retalls de premsa. Clar, jo no he vist aquesta demanda, no sé quins documents presenta, ha parlat de números de compte falsos. Clar, tot això ara mateix és parlar, perquè no tenim la informació. Per tant, això, quan ho vegi el jutge de l'Audiència Nacional...
La millor manera sempre... Si tu acusen d'unes comissions, el millor és dir, escolti, miri, què té els contractes i aquí ho pot mirar tot. Demostri'm vostè d'on ha sortit aquestes comissions. Això és la manera més bàsica. Ara, si no ho pots fer per confidencialitats, aquí ja entra la dificultat.
I a tan poc temps de les eleccions, és evident que això ha sortit amb una intenció electoral.
Sí,
és evidentíssim. Llavors,
si vols... Però una cosa no treu l'altra.
Ja ho veurem.
Que, per cert, ha parlat del mestre Tites, ha dit això. Víctor Font és un mestre Tites?
No vull entrar a personalitzar. Rumia ho... tu, Ricard, si penses que ho és, jo no entraré aquí. La pregunta ja respon sola.
Víctor Font, bon dia.
Què tal, bon dia?
S'ha sentit al·ludit?
No, bueno, diria que prefereixo que se'm pugui considerar un mestre Tites que un aixeca camises o un salta taulells. Per posar terminologies antagonistes.
Ha escoltat el candidat a la presidència del Barça en aquesta entrevista? Què li ha semblat?
Sí. Bé, que l'expresident Laporta viu plenament en una realitat paral·lela. És magnífic veure com el relat de l'expresident, que de fet ha estat el relat oficial del club els darrers anys, pot ser un relat tan allunyat de la realitat. És que és increïble, increïble. I aquesta és la lluita, perquè al final els socis i sòcies són gent de bona voluntat, que òbviament d'entrada han de creure que el president els hi diu la veritat i, clar, o sigui, cada dia que cobra la boca es diuen mentides. Vull dir que és increïble.
Ens ha llevat amb aquesta informació que ara explicàvem, que avançava el periòdico, que un soci del Barça hauria denunciat a l'Audiència Nacional Laporta i part de la seva directiva per blanqueig de capitals i també per cobrament de comissions indegudes. A vostè li ha sorprès aquesta informació? Tenia constància ja que hi hauria aquesta denúncia?
No, que hi hauria la denúncia, no. Sí que és cert que em sembla que tots els que estem en l'entorn portem, i l'expresident també n'ha fet referència, a que portem dies amb molta rumorologia, en aquest sentit, d'informacions que d'alguna manera fan tangible les sospites que molts socis i culers que seguim l'actualitat del club doncs fa temps que tenim, però m'ha sorprès que hi hagués avui una denúncia. En qualsevol cas, tots els fets que apareixen aquí, el que surten en la conversa que heu tingut, són fets que nosaltres portem anys denunciant, o més que denunciant, són indicis tan palpables de que hi ha molta cosa estranya que també, com comentàveu a l'entrevista, el que exigíem i seguim exigint, i avui més que mai, a més estant en un període electoral, és transparència absoluta. Això d'amagar-se darrere de contractes de confidencialitat, posar els nivells de la transparència on els posa el club, és absolutament inacceptable. L'expresident ha parlat inclús de mecanismes de control que diu que funcionen. Un compliance, el compliance és exsoci del president, m'insultava a mi a la darrera campanya electoral. Darrere d'una estructura que fa veure que el club està ben protegit, està blindat, i que els socis i sòcies podem estar tranquils de que no es fan les coses bé, malauradament, des de fa dècades, no és el cas. I per això tenim casos com els Negreires, els Bartogates, els casos de Neymar, que van acabar amb una denúncia i amb una sentència contra el club, i tots aquests casos que ara, si voleu, en podem parlar, perquè és evidentíssim que hi ha hagut engany permanent al soci, i això és el que ha d'acabar, perquè al final el que surt perjudicat de tot aquest tipus de situacions és el Barça, som els socis, i hem d'acabar d'una vegada per totes, hem de passar pàgina d'una vegada per totes si no volem perdre el club tal com l'hem conegut.
Que ara ho posam sobre la taula, no? Una manera d'acabar amb aquests rumors, si hi ha una denúncia d'aquest tipus, és, escolti'm, anem a publicar els contractes, anem a fer un exercici de transparència absoluta i vostès veuran si hi ha una comissió, etc. El que al·legava el senyor Laporta és que això no ho pot fer perquè hi ha empreses com, per exemple, Nike, que una de les condicions és la confidencialitat. Què és el que faria vostè si fos president del Barça en una situació com aquesta?
El primer, dir la veritat. abans de ser transparent has de dir la veritat. Tu no pots anunciar que el partner estratègic de telecomunicacions del club, amb un comunicat oficial a tota la massa social, gent de bona fe i de bona voluntat, és un líder mundial en serveis de telecomunicacions. Quan en realitat és una empresa de recent creació, amb un coworking a Ras Al Khaimah, a l'emirat més opac dels Emirats Àrabs Units, liderada per Ruslan Birladeanu, que té problemes de frau amb la justícia de Moldàvia, i que té una filial de recent creació també aquí a Espanya, amb un administrador, amb un pis franc a Sant Andreu, amb un administrador que es diu Francisco Maza, que està condemnat per la justícia andorrana per haver falsificat forfers a Gran Valira. O sigui, això sembla un acudit, i això és el Barça, l'empresa que tu has anunciat com a líder mundial en serveis de telecomunicacions. I després aquesta mateixa empresa, que en teoria és una empresa líder mundial en serveis de telecomunicacions, al cap d'un temps també és experta en gestió de seients VIP. I una empresa que no ha facturat absolutament res en la seva història té capacitat per pagar 70 milions pels seients VIP? O sigui, primera, no pots enganyar, perquè quan enganyes generes sospita, i després, si has enganyat i t'han enganxat, has de ser absolutament transparent. El mateix que va passar amb aquest proveïdor del club, ISL, que va posar a la butxaca dels directius 350.000 euros per pagar despeses dels avals i per pagar despeses, inclús hi havia multes embargades en aquesta compte, era una compte dels directius, i aquests diners van anar a pagar inclús multes embargades dels directius. I aquesta mateixa empresa després rep la mateixa quantitat de diners que havien posat a la butxaca dels directius a través de l'organització d'un partit amistós. Això és inversemblant. O el mateix cas de l'IMAC. L'IMAC, la SER, ha provat que va ser l'empresa amb pitjor qualificació de totes les empreses que es presentaven. Sí que ens podem embolcallar amb la bandera i parlar del madridisme i les empreses espanyoles i tot plegat, però la realitat, que és tossuda, és que era la pitjor des d'un punt de vista tècnic, que era una empresa que no tenia cap experiència en fer obra pública, ni estadis, ni fer obres grans fora de lo que és Península Aràbiga, Turquia i Europa de l'Est. La contractem perquè diem que serà la que ho farà més ràpid i amb menys diners. Fa més d'un any que hauríem d'haver tornat al camp amb 60.000 espectadors i encara no tenim els 60.000 espectadors. I l'altre dia es deia que ja ens hem passat de més de 200 o 300 milions i, per tant, els 1.500 milions que l'Assemblea va donar a la Junta Directiva per fer tot l'espai Barça, Palau Blaugrana inclòs, no podrà ni acabar el Camp Nou. Que, per cert, un Camp Nou que els socis que ja estem anant estem preocupadíssims perquè sembla un Camp Nou low cost. Després d'haver-nos gastat 1.500 milions, seients estrets, els
no li agrada.
No, a mi m'agrada tornar a casa. El que no m'agrada és veure que ens hem gastat aquests diners i que tenim uns acabats que deixen moltíssim que desitjar. Però jo crec que això és una realitat que tots aquells que tenim la sort d'anar a l'estadi ho veiem.
Passeu, creu que és oportunista el llibre que ha publicat avui Joan Laporta?
Sense cap mena de dubte. Si és que dir que hem salvat el Barça quan la realitat és tossuda. O sigui, salvar el Barça i també dir que ets garant de protegir el model de propietat, això, amb les paraules i cridant i fent referència a madridismes sociològics, etcètera, etcètera, no n'hi ha prou. Ens hem gastat, durant tot aquest mandat, 1.000 milions més del que hem ingressat. I això ho diuen les auditories. El deute ha passat dels 1.000 milions que teníem quan ho va deixar Bartomeu als 2.500 actuals, que hauran de pujar molt més, perquè si volem acabar l'espai Barça i tenir un Palau Blaugrana on ens endeutem més, no serà impossible acabar-lo. I com deia l'expresident, són obres que van molt tard i que són imprescindibles pel futur i la sostenibilitat del club. Per tant, és que la realitat és tossuda. Quants estius fa que no podem inscriure jugadors amb normalitat? Que prometem fitxatges que després no es poden complir. Què passa amb Xavi Pasqual, que ha de fer miracles i va a la Copa i l'equip acaba fos perquè no té un roster com se li va prometre que hauria de tenir, perquè se li va dir que al gener podríem fitxar un pivot i no tenim ni mig milió per fitxar un pivot. Tenim 6 noies del femení, 6 cracs, que no se les pot ni renovar i que tenim dubtes sobre el que passarà. És que la realitat és tossuda. Llavors, fa molta gràcia sortir i dir que hem salvat el club. Per altra banda, salvar el club no és I aquest club que l'expresident parla que és simbolisme de la llibertat, tant de bo ho fos, i dels valors. Quan vas amb el Congo, no és un exemple del tipus de valors que volem projectar. Quan fas associacions amb empreses, hem parlat d'algunes d'elles, ZKP, vam tancar una sponsorització amb una empresa a Samoa, darrere de la qual hi ha Andrew Tate, que és un fugitiu de la justícia d'Anglaterra. És que som el Barça, que estem perdent a cada bugada no sé quants llençols. Per tant, com dèieu durant la tertúlia, transparència sense cap mena de dubte, però ho tenim claríssim. L'única manera de que el Barça passi pàgina d'aquestes dècades de fer mirant molt els interessos personals de forma tan personalista i blindem el club tal com el vam conèixer i que pugui ser de la seva gent és fer la reforma estatutària que tenim prevista, posar el soci per davant de tot. Ahir jo estava a l'estadi. Al voltant meu, el 80% de persones eren turistes. És que tenim 60.000 abonats que estan fora, que no saben quan tornaran, i els que tornem no sabem on seurem. I, òbviament, el ticketing és l'única manera que saben de generar diners. Salvar el Barça no és fer les coses així.
És Víctor Font. Gràcies per acompanyar-nos i ens veiem aviat. Una abraçada, que vagi bé.
Gràcies, adéu-siau.
Us passa un minut d'un quart d'onze del matí. Doncs aquesta és l'opinió de Víctor Font de les paraules de Joan Laporta. Realment són dues realitats, diguéssim. Veurem com què es tradueix en aquestes eleccions, tot i que és veritat que sempre en les eleccions del Barça la part esportiva pesa molt, Bernat, i ara sembla ser doncs, que el Barça recupera una mica de l'e després dels últims partits.
Bé, estem en aquell moment el moment clau, no?, de saber cap a on anirem. Tenim la Lliga ara recuperada momentàniament amb aquest liderat que ahir va tornar aconseguir el Barça gràcies a la derrota del Madrid i el Barça guanyar contra el Llevant, però tenim una eliminatòria amb l'Atlètic de Madrid que està realment molt peluda i que et pot deixar sense un títol, i estem a l'espera de veure qui ens tocarà als vuitens de final de la Champions, on podria perfectament caure un PSG amb una eliminatòria que no m'atreveixo a dir què pot passar. És a dir, que realment estem en un moment com diu, en castellà se diu una encrucijada, no? Sí. Aquell moment clau on sabem si anem cap a un costat o cap a un altre, i això en el pròxim mes ho resoldrem. Veurem, perquè jo tinc algun dubte sobre la capacitat futbolística de l'equip, algunes peces claus que potser no estan en el seu millor moment, però és veritat que l'equip de Flick, per exemple, l'any passat va demostrar doncs, una capacitat d'aguantar també i d'arribar fins al final lluitant per tot.
Potser estàvem també un equip més per descobrir, que ara ja la gent li ha agafat més la mida i, per tant, també és més complicat. Joel.
Aviam, respecte a la vessant esportiva, jo coincideixo amb el Bernat. És a dir, jo no em tranquil·litza la victòria d'ahir amb el Llevant, més que res perquè el Llevant és un equip, doncs, justet.
Yeah.
El Bernat deia, hòstia, potser ens toca el PSG. Hòstia, si tu has vist jugar al PSG aquesta temporada, vaja, jo diria que és un equip ara superior al Barça.
És que tens un 50% de possibilitat.
No, jo diria que menys.
No, que et toqui.
Sí. No, de guanyar...
De guanyar, jo crec que també el percentatge és diferent.
Però bé, la Porta està clar que el gran actiu que té, a part de la seva pròpia imatge i d'aquesta mena de seguidisme que provoca entre el soci, de que és un tio amb molt de carisma, crec que la part esportiva és el que més l'avala. I aquesta doble Flick Deco amb la que la gent està, jo crec que els culers hi ha pràcticament unanimitat, o sigui, a tothom li agrada la parella Flick Deco.
Ramon.
Tant de bo l'equip es contagiés del ritme de la Porta, no? D'alguna manera l'equip va una mica feixuc, els davanters no fan gols als centrecampistes, i perquè la gent es pugi a la onada de l'any passat, és a dir, l'any passat hi havia una incertesa quan pujaves en aquella onada d'aventura que no sabies on arribaries, però que era molt divertit. O sigui, no sabies com acabaria el partit de Milà o l'eliminatòria contra l'Inter, però sabies que hi hauria vida. Jugaves contra el Madrid i sabies que hi hauria vida. Ara tot es fa molt feixuc, tot costa més. Per tant, el problema que té el Barça, per mi, i ho vam dir al començament de la temporada, és que repetir el que va fer l'any passat és molt difícil. No és simplement si l'equip hi ha una regressió, és que jo crec que l'any passat va anar al màxim de tot el que podia anar, i ara, és clar, no diré que estigui al mínim del que pot anar, però en comparació a l'any passat té dificultats,
sí, però l'any passat tots dèiem,
l'any passat.
És normal que no acabem arribant, l'any que ve ja arribarem, perquè n'hem après.
Bueno, però no? que hem reforçat.
Sí, això... N'hem après tots, també el rival. Fitxat, també el rival
això això no tenia base.
No. Però veiem tots,
La base era perquè era un projecte jove, i que deies el segon any, doncs es consolidarà això que estem veient.
I n'hem après, però també n'hem après el rival.
Clar, com ha fixat fet. Però no, només que ahir jugaven l'equip més golejador contra el més golejat. El normal és acabar 3-0. I que el jugador més important sigui Cancelo és, per mi, el símptoma de la indefinició. Perquè Cancelo, és a dir, tu el posaries contra l'Atlètic de Madrid, que era un debat, tu el posaries No, per tant, dius, bueno, qui dia passa any empeny. Ara, hi han dos partits contra el Villarreal i l'Atlètic de Madrid que són capdals per veure si la gent es torna a afavorir. I en el que deia el Víctor Font, i ho comentàvem també amb el Bernat, és veritat que depèn del sector on vagis al Camp Nou, i si escoltes el públic del Camp Nou, no hi ha caldo de cultiu per remuntada o per muntar un sidral, és a dir, la gent, tot el que es va sentir va ser Pedri, Pedri, un moment determinat, però no hi ha aquell punt de febre. És a dir, el Camp Nou ha de recuperar per entrades, per participació de socis, per penyistes, el que
la
sigui.
Animació, tot.
Ha de recuperar el ritme de que la gent, el contrari, sàpigui que juga camp contrari. No pots fer com si juguessis a Montjuïc.
Jo ahir vaig tenir la sensació... Ahir vaig tenir la sensació d'anar a la Sagrada Família.
El silenci de l'estadi...
No, per la fesomia del públic i per l'actitud.
Un Barça al Bassete a un quart de 5. Llevant. Un Barça... Ai, el Bassete.
Llevant.
A un quart de 5. Amb 45.000 espectadors al Camp Nou.
Turistes. No, però, Joel, des del retorn al Camp Nou, al nou Camp Nou... No hi ha hagut cap partit. Tots els partits són així.
Perquè no havíem estat mai sense 3.000 tios professionals de l'animació, però vull dir...
Sembla que ho resoldran, però vaja, que tampoc l'equip...
Això t'ho arreglen 3.000 tios professionals de lololo.
L'any passat era més fàcil perquè hi havia la gran animació que tu dius, però sobretot perquè l'equip et transmetia aquella bogeria i era frenètic i el ritme, i aquest any no. Tot és més pausat, més calmat, i l'ambientació, doncs, també.
Ho deixem aquí. Ramon Bes, Laia Tudel, Bernat Soler i Joel Díaz. Gràcies per acompanyar-nos. Farem una pausa i de seguida parlem d'aquesta crisi que hi ha entre la relació entre Esquerra Republicana i el govern. Ara ho expliquem.
Ja és aquí el 3x2 de Cellers Maset. Pins blancs, negres, rosats, caves... Combineu 3 caixes al vostre gust i aprofiteu la millor oferta de l'any. Cellers Maset, directe del celler, a casa vostra.
Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia... Vinyes que immobilitzen vehicles. I la resposta era ceps. Els ceps poden ser soques de vinya o bé dispositius per immobilitzar un vehicle. Rècord d'encertants avui. Es nota que us han posat molts ceps als cotxes. 1.666. Dels 1.671 participants l'han encertada i, per tant, dona 4 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la lletera de Campllong Maria Lourdes Pedrós Oriol, de Vic. I avui... Els pocs que no l'heu encertada és perquè ho heu escrit malament. Ceps amb S o cepo.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Campllong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Campllong, la llet de casa.
El matí de Catalunya Ràdio.
Que bé l'airet del mar de les Maldives. Escolta, quan hem de tornar?
Doncs tenint en compte que ens ha tocat l'Eurojackpot de l'11, quan ens vingui bé.
Quina data tan bona quan ens vingui bé? És justament el dia que em va bé?
El dia quan ens vingui bé?
Sí, justament aquell dia em va guai tornar.
I a mi?
Amb 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. Amb Eurojackpot cada dimarts i divendres per només 2 euros pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11, milionari forever.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
La carn d'Aldi és de primera i és la més barata.
I el truc, tio?
No hi ha truc, Al.
Oh, jo que volia que fessis aparèixer un deliciós pollastre.
Ah, això sí que ho puc fer.
Iuhu! Estalvia'm el pit de pollastre, pack familiar.
A només 5,39 al quilo, un 12% menys. Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
Si hi ha Don Simón, ens quedem.
Tinto de verano.
El tinto de verano ja es veu tot l'any. Don Simón.
Últims dies de Blancolor al Corte Inglés, amb un 50% de descompte en una selecció de matalassos de les millors marques. I finança-ho fins en 12 mesos. Blancolor, només fins al 28 de febrer. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i l'app. Finançament ofert per financer al Corte Inglés, EFC, SA i subjecte a aprovació. Consulta les condicions al departament o al Corte Inglés Ponés.
Fas un podcast en català?
Presenta'l a la 5a edició dels Premis Sonor.
Entra al web sonor.cat, coneix totes les categories i omple el formulari. Pots participar-hi fins al 13 de març.
Premi Sonor, el millor podcast en català. Una iniciativa de La Mira amb la col·laboració de Catalunya Ràdio.
Quin és el secret d'un bon negoci? Ser puntual com un rellotge suís, ràpid com un pura sang anglès i tenir la fiabilitat, precisió, potència i el disseny d'un cotxe alemany. Descobreix la gamma de vehicles comercials i turismes d'Opel i troba el model més adient per al teu negoci. Els trobaràs en el teu concessionari més proper, més a Opel Ponés.
Seminuevo, ocasión plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión plus.
Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Són les 10:25 i avui farem també un Ágora Express amb David Madí. Bon dia, David.
Molt bon dia.
Pau Llong, bon dia.
Bon dia, què tal?
Montserrat Nebrera, bon dia.
Què tal, bon dia?
I Afra Blanco, bon dia.
Bon dia, salut.
És un horari poc habitual per vosaltres, així heu pogut dormir una mica més. No està bé, Pau, no?
Bueno, sí, no, no, i a més ja et deia que em sap greu, però d'aquí 10 minuts tinc una classe.
Home, 10 minuts estaré... tampoc, 15. Dóna-me'n 5 més, dóna-me'n 5 més.
D'acord.
Bueno, a casa nostra hem de començar parlant també del que veurem aquest migdia, una fotografia entre el govern, patronals i sindicats pels pressupostos d'aquest any. Uns pressupostos, però, que encara s'hauran d'esperar.
No negociarem els pressupostos en aquests moments i en aquestes condicions, però podem negociar moltes altres coses.
I això vol dir que hi ha crisi ara mateix entre el govern i Esquerra Republicana. Raül Flores, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Raül és el cap de política de Catalunya Ràdio. Recordem que hi havia un compromís del govern espanyol perquè Catalunya recaptés tot l'IRPF, era la condició d'Esquerra Republicana per asseure's a negociar pressupostos. No hi ha compromís, no hi ha pressupostos.
No hi ha compromís, no hi ha pressupostos per ara, i segurament, si escoltem les fonts del govern espanyol, no hi haurà compromís tampoc, perquè el govern espanyol segueix insistint que de cap manera creuarà aquesta línia i de cap manera transferirà a la totalitat de recaptació d'impostos a la Generalitat de Catalunya. Per tant, amb tot aquest escenari, podem parlar d'unes relacions que passen segurament pel moment més complicat, relacions entre Esquerra Republicana, que és el principal soci de Salvador Illa, i el govern de la Generalitat, tot derivat d'aquesta manca de compromís que finalment reivindicava i espera Esquerra Republicana del govern espanyol. O sigui, que el govern espanyol faci el mateix que va fer Illa divendres i assumeixi com a propi aquest compromís de transferir l'IRPF a la Generalitat. Cosa que ara mateix, insisteixo, és molt complicada si algú no mou fitxa en tota aquesta partida.
Si algú vols dir, de la Moncloa.
D'algú de la Moncloa.
O Esquerra es tira enrere.
Clar, o algú del PSOE, ja. Segurament. Perquè al final...
Però Esquerra també què esperava?
Clar, Esquerra esperava dues coses. Una,
que,
reivindicar aquest compromís
d'Illa. Que portessin tot l'IRPF.
Clar, aquest compromís d'Illa, que en realitat és el que està assignat a l'acord d'investidura, que hi hagi aquesta recaptació. Illa ho va fer divendres davant del Consell Tècnic, que són tots els números 2 de cada conselleria de la Generalitat.
I ja va dir que no treballarien per recaptar tot l'IRPF.
Que el seu compromís amb això és un compromís
sí.
Total. Ara, és veritat, ja ho vam anar explicant també divendres des del migdia a Catalunya Ràdio, que cada cop també més dirigents del partit consideraven que aquest gest era insuficient, que calia alguna cosa més. I aquest alguna cosa més és que el govern espanyol, Moncloa, també el PSOE, faci el mateix que va fer Illa. Montero insisteix, d'aquí no em mouré. Esquerra, recordem també el que ha passat i d'on venim, eh? Fa just una setmana va retirar la seva proposta de llei del Congrés dels Diputats, on justament volia que hi hagués una llei que recollís això, aquesta recaptació. Preveien que això podia aplanar el terreny, però finalment això no ha aplanat el terreny. I dissabte, al matí, reuneix primer Oriol Junqueras, l'executiva del partit, i després ell, amb una intervenció a 1:15, diu clarament que ara no es donen les condicions necessàries. És veritat també que vam escoltar un Junqueras que parlava d'un moment de mà estesa, de seguir parlant, pot haver-hi enteses en un futur, aquest no és ara, però sí que a la vegada Junqueras ja plantejava que aquell que calia activar eren suplements de crèdit. I els suplements de crèdit, recordem, és tot aquell moviment de diners dins de la Generalitat que fan els governs quan justament no hi ha previsió d'aprovar pressupostos. Per tant,
i que un
estem
govern,
entre dues aigües.
Un govern amb pressupostos prorrogats per segon any és un govern feble, David.
És molt interessant la situació. Jo crec que sí que hi ha una crisi, que aquesta no és teatre, que hi ha una crisi real i un trencament de confiança entre el president Illa i en Junqueras, que havien passat una època d'idili. I ve donada, doncs, precisament perquè l'únic element que pot fer mitjanament comestible aquesta proposta de finançament, que per la resta és un fracàs absolut, és que hi hagi la recaptació, que per primera vegada hi hagi un mecanisme de recaptació. Això sí que té un valor substancial, sí que és un canvi, sí que és una cosa important. I Esquerra ho sap, i Esquerra sap que no s'aguanta si això no hi és. Això xoca frontalment amb el plantejament socialista, on jo crec que concretament el que els hi diuen no és que no, sinó que això ha de ser després de les eleccions andaluses, per motius obvis, perquè això és un terrabastall que en aquesta cadena d'eleccions que es van succeint i culminen amb les andaluses és una bomba, perquè això va bàsicament arrasar la candidata Montero, que jo crec que igualment serà arrasada, però que això seria un element més. I aquí Junqueras ja no se'ls creu, no? És a dir, jo em demaneu que faci fe amb això, i m'esperi després de les eleccions andaluses perquè es concreti, i és aquí on es produeix...
No se'ls creu, o com ho explica això als seus?
Bé, sí. És a dir, li plantegen un tràgala que és molt difícil d'assumir. Jo això ho entenc perfectament. Ara, on ens du tot això? Perdó, i una cosa que també té en el rerefons que empitjora, crec, la situació, que és tota l'operació Rufián. S'interpreta de que Rufián està satelitzat pels interessos del PSOE, que aquesta operació, doncs, el que és articular l'estratègia del PSOE a la seva esquerra. Tot plegat, junt fa aquesta pilota. Per tant, crec que sí, que estem en una crisi que ja veurem on ens porta. Molt probablement el que sembla que pot passar és que el govern, perquè també els terminis es poden estirar com un xiclet, però vaja, no tant, entri uns pressupostos en el Parlament, i a partir de llavors veurem què passa.
Afra.
Sí, jo comparteixo que els acords estan per complir-los, i si no, no hi ha acord, i per tant no hi ha aliança ni governança. Però en tot cas també comparteixo que en la política els temps són importants, i les eleccions en aquest cas en el marc de l'Estat són absolutament determinants. No tant potser el paper de Rufián, aquesta línia no la comparteixo tant, ara els acords estan per complir. El president ha situat aquest compromís amb la gestió de l'IRPF, també amb la mateixa Hisenda, i posar sobre paper el valor de la línia de l'acord també amb organitzacions sindicals patronals, però sobretot en aquest cas també amb els comuns, no? Que passa més per la vida i per les coses del menjar, no? Com té a veure amb la vivenda, l'habitatge i aquesta línia, que crec que és important situar aquesta línia d'acord, com és la passa cap a l'incompliment en matèria de llei d'habitatge catalana. I després, per altra banda, una línia de la que crec que és important parlar, perquè estaríem parlant de del primer territori que camina cap a aquesta línia, que és la limitació i prohibició de la compra especulativa, que crec que ara per ara és la major preocupació que tenim els catalans i catalanes a la nostra terra i també fora d'ella, no? I posar en valor aquesta línia també dels comuns i aquest acord amb els comuns. En el marc de aquest aparent divorci amb Esquerra Republicana crec que no és tant, però sí que crec que estan passant més els temps que hi ha fora de Catalunya que no pas dins de Catalunya, i també la gestió, evidentment, de l'IRPF, que requereix d'un temps propi, encara més la pròpia hisenda catalana.
Montserrat.
Sí, abans deies, estamos trabajando, no? Que és el que segurament li continuarà dient el PSOE a Esquerra Republicana, mitjançant Illa, tot el temps que calgui, perquè la ministra Montero pugui fer la seva campanya electoral a Andalusia, explicant que en comptes de parlar de repartiment de diners, el que parlarà serà de, com era, una llei de llengües andaluses, que és el que diu que parlarà. Clar, és veritat, en aquest cas els tempos s'han trepitjat, a ella li convenen, els necessita, diria jo, perquè crec que aquesta anomalia democràtica que hem acabat entomant, de que la gent no tingui pressupostos i vagi tirant amb uns altres, Al final acabarem per acostumar-nos i potser el que hi ha és una reforma constitucional que tregui la necessitat de fer pressupostos, que facin el que vulguin amb els diners, direm. Jo crec que això és un error i, a més, que no s'ha d'acceptar. I, per tant, ella sap que està pressionat. I pressionat a arribar a un acord amb Esquerra. I Esquerra, pressionat, jo estic d'acord en que la pressió és doble, no? Però és veritat que la recaptació de l'IRPF no solament té aquest valor simbòlic que tant perjudica a la ministra Montero, és també un factor pràctic, no? Des d'un punt de vista econòmic, el govern de l'Estat probablement no li convé, encara que ara hagi de fer aquest tipus de cessió, i des del punt de vista més pràctic, el desenvolupament de tota la hisenda catalana, perquè sigui realment una recaptació pròpia, no està fet. I, per tant, hi ha raons per les quals es podria dir això potser no s'ha de fer o no s'ha de fer així. Tampoc hem vist la lletra concreta amb la que es farà, però, en tot cas, aquest factor simbòlic té una importància capital en aquest moment i fa que tots els actors estiguin mirant a un altre i que ningú pugui moure cap fitxa. Ara bé, si això es fa després de les eleccions andaluses, podrem dir que els andalusos els han enganyat, no? Perquè si no ho fas ara per no fer mal, vols dir que no els hi vols...
Un rei electoral.
Mira quina gràcia, no? Mm.
Clar, si el problema és el calendari, aquí passen dues coses. La primera, mai hi haurà un bon moment, segurament. Si el baròmetre és el càlcul electoral, mai hi haurà un bon moment, perquè ara estem parlant d'andaluses, que són com a molt tard al juny. Però és que si això es desencalla i arriba al Congrés, calen uns mesos de debat i de tramitació.
Pots calmar-les totes.
Clar, i penseu que l'any que ve, maig, eleccions municipals. I com a molt enllà, juliol, com a molt, molt enllà, després de l'estiu, eleccions espanyoles. Per tant, el calendari mai acompanyarà. I llavors aquí hi ha una altra pregunta, que és, ara hi ha el no d'Esquerra. Veurem si aquest no d'Esquerra és reconduïble o no. Si pot acabar més d'hora o més tard amb algun calendari. Però és veritat que el govern insisteix, i ja ho deia el mateix dissabte, que volen aprovar els pressupostos quan més aviat millor. Per tant, més aviat que tard. Clar, la pregunta és, implica això, aprovar-los al govern sense tenir l'acord tancat amb Esquerra Republicana, és un escenari que podem veure. Aquest dimarts ja descarten portar-los. Però, clar, després de dimars ve un altre dimarts i poden
estàs
venir...
Estàs forçant que s'anifiqui el Parlament si hi ha majoria o no, si hi ha estabilitat o no.
Exacte. Hi ha un precedent d'això, Ricard.
És una mena de qüestió de confiança implícita, no?
Clar, recordeu que Pere Aragonès va portar els pressupostos al Parlament sense tenir un acord tancat amb tots dos costats, en aquest cas amb els comuns.
Forces, allò diguéssim, no la posició del partit.
Clar.
Pau.
A veure, jo no estic d'acord amb que no hi hagi una mica de teatret i de comèdia. Sobretot veient el que ja va passar l'any passat. És a dir, recordem que l'any passat el govern ja va passar per aquesta mena de via crucis, per dir-ho d'alguna manera, d'haver d'aprovar suplements de crèdit que en aquell any crec recordar que van ser uns 4.000 milions d'euros en tres tandes diferents de votacions. Llavors Esquerra, tot i haver-li votat tot el PSOE al Congrés, jo crec que ara necessita presentar rèdits i distanciar-se del PSC en aquesta mena de comedieta. El problema és clar que, insisteixo, sembla més teatre perquè ERC s'ofereix també a pactar suplements de crèdit, és a dir, no està fent una amenaça real i ferma que atempti a la governabilitat del PSC i del govern, sinó que el que està dient és, bueno, no t'aprovaré els pressupostos, però farem una mica el que ja vam fer l'any passat. Per tant, bé, jo crec que un partit que sistemàticament fa de crosta del govern i aprova totes les mesures legislatives al Congrés espanyol, doncs no té molta força negociadora. Aquest és el problema que té Esquerra. I finalment la qüestió que els pressupostos siguin la llei fonamental de l'acció de govern i que estiguin prorrogats des de 2023, jo crec que hauria de fer passar una mica de vergonya a la classe política catalana. O sigui, tenim una classe política que guanya 3 vegades el salari medià de la població, és a dir, la meitat de la població guanya 3 vegades menys que tots els que estan allà asseguts, i una de les seves principals tasques és posar-se d'acord amb això, i fa 3 anys que és incapaç d'aprovar uns pressupostos.
Estamos trabajando, Pau, diu.
Sí, sí.
Diuen, estamos trabajando. Mm. És com les obres que no s'acaben mai. No saps per què, perquè hi ha un munt de gent allà mirant i un senyor treballant.
És veritat, és la responsabilitat també política, també
home,
de l'oposició, de tothom.
De tothom.
És posar-se d'acord en uns pressupostos. És que, no hi ha altra, és l'eina bàsica de la política.
És que això és el parlamentarisme, el problema és que s'ha perdut la idea d'aquest parlamentarisme.
És tan important el govern com el parlamentarisme. Sí, sí.
Efectivament.
Depèn de com siguin els pressupostos.
Bueno, clar.
Depèn de com siguin els pressupostos.
Bueno, però això vol dir capacitat
que hem normalitzat, al final el que diu el Pau, hem normalitzat
sí,
que
perquè,
això va tirant.
Això no, ja és, no és de mort súbita, no aprovar els pressupostos,
arreu,
perquè
sí,
hi ha mecanismes
sí,
administratius per anar superant...
Precisament
perquè no és la mort súbita, dic que és un teatret, perquè al final no està en joc l'estabilitat del govern.
Jo hi ha un punt que estic d'acord amb en Pau, perquè és veritat que ara mateix s'està parlant dels suplements com a via alternativa i no seria la primera vegada que pel IRPF, per altra banda hem escoltat en aquest mateix programa el senyor Junqueras parlar de la necessitat de temps per poder desenvolupar l'hisenda catalana, que és l'altre punt, diguem-ne, que pot arribar a plantejar un aparent divorci, i estic d'acord que no estem parlant en cap cas de divorci, és a dir, l'oferta alternativa està sobre la taula i en el cas de l'hisenda catalana, que és un dels compromisos que estan en el mateix acord i que és veritat també que el president Illa ha dit que aquest compromís la complirà, no? No és un objectiu a curt plaç que hagi plantejat el senyor Junqueras o Esquerra Republicana, perquè entenen, i així s'ha situat en aquest mateix programa quan es va fer l'entrevista, que no és una qüestió que es pugui desenvolupar ràpidament, sobretot des d'una vessant tècnica i de recursos.
Ara, també és veritat que aquí Esquerra està acostumat a un soci habitual fins ara, que era Junts, i el PSC no és Junts. Vull dir que veurem com acaba aquesta història.
Clar, clar, clar. Aquí ara hi ha moltes preguntes obertes que segurament hem d'anar resolent els propers dies i que no seran fàcils de resoldre. Jo crec que en política ja estem acostumats a que les coses o s'eternitzin o que resolguin de cop i sobtadament. Veurem quina de les dues vies és la que acaba desencadenant la història.
Demà a les 9 del matí, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, també respondrà a aquesta polèmica al matí de Catalunya Ràdio. Raül, gràcies.
Gràcies, bon dia.
Són les 10:40, les llars d'una sola persona. Atenció, ja gairebé són majoria a Espanya. Això, en bona part, s'explica per una societat cada vegada més longeva. Segons l'estadística contínua de població, ara mateix el 28% de les llars d'Espanya estan formades per una sola persona i estan a punt d'atrapar les cases on viuen dues persones. Podem saludar a aquesta hora el Pau Miret, que és investigador del Centre d'Estudis Demogràfics de la UAB. Pau, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Quin és el perfil de les persones que viuen soles?
Doncs el perfil fonamental són dones vídues. Són dones vídues d'edat avançada. Això vol dir que no és una etapa familiar més que una nova forma de família. No són joves solters que puguin i hagin escollit el viure sols.
I això com casa amb la falta, per exemple, de professionals dedicats a les cures?
Bueno, pues hi ha una crisi de cures a l'estat espanyol importantíssima. Perquè normalment era la família, bueno, normalment la família vol dir les filles especialment, les filles petites, les que es feien càrrec de la mare
avançada.
La tribu, no? D'alguna manera,
sí.
Sí, ni la tribu, perquè la tribu d'alguna forma és la comunitat, i era la família, estava dins del nucli familiar, i actualment doncs, això s'ha trencat i no hi ha diguem, la comunitat o... ja no té aquesta, a nivell de polítiques públiques, no estem a nivell amb aquesta longevitat tan enorme que tenim a Catalunya i a Espanya.
Per tant, això es pot arribar a traduir a menys qualitat també de vida al final, no? O una vida menys digna en el final de la nostra vida.
Sí, perquè a més aquest augment de la longevitat no es tradueix en un augment de l'autonomia. O sigui, no és paral·lel a un augment de l'autonomia. Es viu més, però també es viu amb més dependència. I això pot ser un problema, bueno, és actualment un problema de primer ordre.
I les administracions aquí quin paper hi poden jugar? Diries que han de volcar-se més també en aquestes cures, en organitzar més activitats, en trencar aquesta solitud no desitjada?
Bàsicament sí, perquè quan la família, que diem que és l'esfera privada, ja no compleix aquest rol, aquest paper, doncs ha de ser l'administració pública, perquè ara actualment és en un percentatge molt elevat al mercat. El mercat és el que dona, el mercat privat, el que dona solució a través de, pues, de pagar una sèrie de... Però bé, això, com que això abarcarà cada cop a més gent, doncs sí que haurien de ser les administracions públiques, la política pública, la que es fes càrrec. Fonamentalment a través de cura i també d'acompanyament.
Hi ha pobles, per exemple, que organitzen dinars col·lectius, no?, per combatre aquesta solitud, o hi ha una altra opció que es comença a fer en llocs com Prats de Lluçanès, que són habitatges cooperatius i de cures, no? És a dir, cadascú té casa seva, però hi ha uns espais comuns que ajuden a tenir aquests serveis.
Això hauria de ser la solució. La solució són habitatges, és el co-living, són els habitatges aquests compartits, amb serveis compartits, Clar, si no és a nivell privat, si no és a nivell de la família que esté en compte, que de conviure amb les persones grans, doncs aquestes persones grans s'han d'organitzar per tenir aquests serveis a prop, i això vol dir aquest tipus d'organitzacions.
Pau Miret, investigador del Centre d'Estudis Demogràfics de la UAP, gràcies per acompanyar-nos. Bon dia.
Bon dia.
Doncs anem cap a un món on sempre sembla que estarem cada vegada més sols, i també un model que al final, ara que parlem tant d'habitatge, doncs també ho posa difícil, perquè si al final hi ha una dada que diu que el 2039, és a dir, d'aquí a 13 anys, una de cada tres llars estaran habitades per un sol membre.
Sí, sí.
Per tant, més tensió encara al mercat.
Sí, el que passa és que si aquestes solucions que ara en deia Miret, que ja s'han practicat en alguns municipis i que la resta d'Europa també ja són una realitat, es posen en marxa, això significarà un canvi en les polítiques d'urbanisme. Algunes dels locals comercials ja es comencen a requalificar com a habitatge per les persones amb menys capacitat d'accessibilitat perquè ho tinguin més fàcil, però sobretot aquests espais co-living, això liberarà també habitatge. És a dir, hem pensat un model d'acord amb aquestes circumstàncies en les que estan sols a dins de les cases. Però si realment les polítiques públiques intenten redreçar aquesta situació i tenint en compte el que significa des del punt de vista de la dependència i de l'augment de la dependència, la solitud, que és una de les primeres fórmules erosives sobre la vida física i psíquica de les persones, és absolutament necessari aquest canvi, aquest redreçament d'una part de l'urbanisme, i estic convençuda que això, de vegades no ho pensem, no? Però és un efecte col·lateral d'aquest buidat de tot aquest habitatge que ara mateix l'utilitza una sola persona. Alguna vegada ja s'havia fet alguna cosa diferent, no? Jo recordo quan Caixa de Catalunya havia fet aquell projecte de viure i conviure, en el que gent jove que arribava, en comptes d'allò del lloguer temporal, sí, no?
O estudiants, gent, no? Estudiants que s'anaven a viure amb gent gran.
Que arribaven, exactament, i convivien i tenien una habitació i compartien els espais. Però jo crec que aquesta fórmula del co-living, on hi ha, a més, els serveis sociosanitaris els tenen allà i les primeres urgències les tenen allà i fins i tot la possibilitat de menjar, és una solució que, a més, redunda en benefici d'una ocupació d'altres persones d'aquests habitatges.
David.
Ho sento, però aquesta nova terminologia de co-living, perquè la gent ens entenguin, són les residències de tota la vida.
No exactament, sí, sí, sí. Són les noves residències.
Conec una mica el sector i són les noves fórmules de residències que em semblen
molt bé.
Que em semblen molt bé, és a dir, cada vegada que van a buscar
altres,
un entorn més personalitzat, un entorn més amable, etc. Però, diguéssim, forma part d'aquest sector. Deia abans l'expert que això és que és veritat que la demografia ens porta a un envelliment on el número de persones en la part alta de les franges d'edat cada vegada és més gruixuda i que viuen més anys i que, a més, al viure més anys van generant més dependències, perquè això va associat una cosa amb l'altra. I, per tant, que les cures i l'acompanyament, en la seva opinió, hauria de desenvolupar una nova estratègia pública al voltant d'això. Jo crec que precisament el sector privat amb això té molt a dir, i que precisament és un cas de col·laboració público-privada que es podria establir a gran escala. Però vaja, sí, la tendència clarament és així, però també hi ha innovació, com deia, això de les residències cada vegada es van pensant d'una manera diferent de les clàssiques que molts podem tenir en el cap.
Sí. Afra.
A veure, a mi m'agradaria diferenciar el problema d'habitatge que estem vivint amb el problema de l'aïllament i la solitud de les nostres persones més grans. M'agradaria separar-ho perquè, si no, al final acabem perdent de vista o acabem posant el focus potser en el problema de l'habitatge i l'emergència habitacional, que és un fet, amb el problema que tenim sobretot a les ciutats i a certs barris, no? D'aïllament i de solitud i a les persones més grans. I crec que aquest és un punt on la col·laboració público-privada, bueno, pot actuar, però sobretot qui ha d'actuar és l'actuació pública. I quan parlem de cures i quan parlem de professionals, sobretot hem de parlar també de manca de recursos i de manca d'estabilitat. Home, aquestes noves línies de convivència que han nascut són línies de convivència que podrien resultar interessants, però que són inaccessibles per gran part de les persones i del perfil que estem parlant, perquè estem parlant de persones que tenen pensions baixíssimes i que en cap de les qüestions, en cap de les maneres poden accedir a aquest tipus de convivència que s'estaven plantejant, com ara aquest tipus d'habitatge que té a més una atenció sanitària directa i atenció de cures directa. Els preus per poder viure en dignitat són elevadíssims i jo crec que això ha de caure a mans de l'actuació pública, i que com a ciutat i com a convivència i com a estat de benestar no es podem permetre que les nostres persones grans es trobin absolutament aïllades en els seus habitatges sense una atenció digna i sense una convivència saludable, sana i necessària.
L'altre dia em deia un professional que cada vegada es troben més persones mortes que porten molt de temps a casa, sí, perquè ningú es fa cura d'ells. Sí.
La qual cosa interpel·la des d'un altre punt de vista, que no té res a veure ni amb el sociològic ni
el familiar.
Per
favor.
I a la Xina recentment llegia que ja han tret una aplicació perquè els joves que viuen sols, cada dos dies que segueixen vius, han d'anar-ho confirmant. Cada dos dies hi ha una alerta i has de dir, sí, segueixo viu. Cada dos dies.
Això va sortir la setmana passada.
Això entre la gent gran potser acaba sent una pràctica habitual.
I tant.
I és preocupant.
Bueno, de fet, una part de les noves tecnologies els donen rellotges perquè estiguin, que es vegi que no han caigut, que estan, diguem, que tenen pulsacions i demés.
Això és un drama de la societat.
Això és un drama de la societat, però diguéssim, la trucada aquesta habitualment hauria de ser la trucada a la família...
Del fill o de...
Del fill o qui sigui, no?
Pues es veu que no.
Pues no està ni se l'espera. No. Són les de fet, digues, Afra.
No, de fet, la nostra ciutat, en aquest cas Barcelona, és una ciutat que, dins del que podem trobar a l'Estat, és una ciutat que, si més no, almenys ho ha posat sobre la taula en més d'una elecció. Jo vull recordar les municipals ara... Crec que fa dues municipals que es va començar a parlar, però es va quedar allà, es va començar a parlar en la solitud de les nostres persones grans, no? I de com la ciutat havia d'abordar aquesta temàtica, però s'ha quedat aquí, amb paper mullat, al final. Sí.
Són les 10:50. I ara, què han dit els altres avui, Gerard Jovany, Joel Díaz? Hola!
Hola!
Què?
Doncs que he de començar amb una cosa que ha dit un oient nostre que ha trucat poquet abans de les 8 per la cançó del Manu Guix. Ja sabeu que a aquella hora hi ha una paraula clau, que és xiripipi. Mm-hmm. Però la senyora ens ha traslladat als anys 90, quan, els que ja tenim una edat, vam conèixer el tigre Currupipi, que era la mascota de Jesulín de Ubrique.
La butxaca va parar. Anna!
Hola?
Hola, Anna!
Hola.
Què tal?
Currupipi.
Currupipi.
Currupipi, no.
Currupipi. Currupipi.
Ara.
Currupipi.
No. Ho donem per bo.
Vale.
Però abans que això, hem sentit els matiners d'en Canalies i la Sílvia Solanes, que va allà donar el toc informatiu al programa. Avui la Solanes ens ha parlat de la capacitat de resistència del president Illa.
Corrent amb Salvador Illa.
Doncs mira.
Ja puc anar agafant fondo perquè...
Anar-li darrere.
Tan forma, les coses com siguin.
Jo per campanya vaig coincidir amb una... correguda amb ell i porta bon ritme,
De Lleida, Gàmbia.
Compte amb el que diem i sobretot qui ho diu...
Corregudes.
Les... Porta bon ritme.
Sí. Les que hi va haver...
Sí, a vegades l'aparent s'enganya,
Què vols dir? Que no aparenta bones corregudes al Salvador Illa, al president?
Si voleu, tinc el partit del Madrid amb l'Osasuna.
Tu veus Salvador Illa i no creus que faci maratons.
Jo veig que aquest home ha de fer sí o sí grans corregudes.
Sí.
Grans. I tant que sí. A més, entrena moltíssim.
Sí, home, que deia que el Madrid va perdre el camp d'Osasuna dissabte. L'Osasuna es va avançar en el marcador amb un gol de penal, un penal que a la Cope, l'equip de Manolo Lama, de manera unànime, no va veure.
Yo creo que no hay nada, ¿eh?
Nada.
Yo creo que no hay nada, ¿eh?
Nada.
Saca la pelota a Asensio, yo creo que Courtois no le toca, ¿eh?
Que nada.
Yo creo que no hay nada.
El árbitro para mí aquí está perfecto.
Puede que haya un mínimo contacto.
Tropieza con Courtois, ni eso.
Puede haber un contactillo, pero que no es nada.
Le puede sacar tarjeta por simular porque sí.
Para mí no hay nada.
Nada.
Ningú va veure nada, i després, quan el VAR va demostrar que havia sigut penal, van arribar les queixes.
Va a verlo al VAR.
Bueno.
Va a verlo al VAR.
Es que sí le pisa el pie izquierdo,
Un pisotín.
Vale. Si es pisotín, ya te digo, yo es que pensaba que no hay nada. Penalti. Pita penalti, ¿no? Sí, penalti. Este es el fútbol moderno. Pasas de no ser penalti amarilla al delantero ser penalti amarilla al portero. Esto es el fútbol.
No, pero esto es un timo, Manolo, no es fútbol. Esto es un timo de hoy en día.
que estamos desvirtuando el fútbol en todos los aspectos.
Claro que sí, guapi.
Claro. Sí, sí. I, tot i que el millor àudio del cap de setmana ens arriba de la SER i també correspon al partit del Madrid, allà estan tan acostumats a que xiulin penals a favor del Madrid, tenim tots plegats tan interioritzada aquella cantarella de penalti a favor del Real Madrid, que l'home, quan van xiular penal a favor d'Osasuna, va patir aquest lapsus.
Por Vinicius.
Sí, claro. Penalti, penalti. 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 O sea, claramente...
Penalti a favor del Real Madrid.
Osasuna.
No,
des de
Osasuna.
Perdó,
des de Osasuna.
Eso. Ai,
és un sintagma, ja, això. Sí, sí, sí. És una
I a les xarxes, Joel, què diuen?
Mira, les xarxes, Ricard, t'encantarà, perquè avui parlen de bobsleigh.
Ah?
T'encanta tu el bobsleigh. Sí. Una de les disciplines més delirants dels Jocs Olímpics d'hivern, de Cortina d'Ampezzo. Quatre persones dalt d'un trineu baixant per un tub de gel. Jo sóc bastant aficionat al bobsleigh, Ricard, i ahir, evidentment, estava mirant la final.
Sí, sí.
Estava mirant la final de bobsleigh. L'estava mirant per Radio Televisió Espanyola, i quan va ser el torn de l'equip suís, en un moment donat de la transmissió va passar això.
Paquita sexta posición, aquí va haber mucho tomate, entra Follador en la meta, buena, buena bajada, cuarto, atención, ahí van a todos, atención que nuestro amigo Follador ha metido hoy la sexta under...
Sí, com? Ho heu sentit, no?
Follador?
Bueno, a mi, jo en aquell moment dic, no pot ser, dic, això és que ho he sentit malament, dic, deixa'm posar Eurosport, que allà són més seriosos, i sí, sí.
08, velocidad punta aquí, muy importante para...
35, 35-6.
Es una velocidad punta.
No está mal, esto le va a ayudar y efectivamente levanta otra vez el crono. Vamos a la meta con Suiza, con Cedric Follador y sus compañeros, que se va a colocar primero provisional.
Grande Follador, grande.
Grande Follador, sí, sí. És Cedric Follador, el capità de l'equip de bobsleigh de Suïssa. I d'un Follador passem a tot el contrari. El Xocas, el portaveu oficial de tots els incels d'Espanya i part de Latinoamèrica, l'estreamer que podria estar intoxicant el cervell del vostre fill mentre vosaltres us desviviu per donar-los una bona educació. Doncs bé, per iniciativa d'un altre cunyat, que és Ibai Llanos, fa no gaire el Xocas es va seure a una taula discutint gent. Estem parlant de centenars de milers de persones escoltant en directe converses com aquesta.
No eres experto en nada. Simplemente, oye, ya tengo los conocimientos...
Yo creo que soy experto en muchas cosas. ¿Sabes tú más de WoW que yo?
Un segundito, no entremos en tus temas.
Ah, bueno.
Vamos a hablar de la curva.
¿Sabes tú más de Twitch que yo? ¿Sabes más de la curva?
Un
segundito. ¿Sabes más de comunicación que yo?
¿Sabes más de freír un huevo que yo? ¿A mí qué me cuentas?
Ah, bueno, pues a mí...
¡Vamos a hablar de esto!
¿A mí qué me cuentas?
Entonces,
tú
está muy bien y déjame terminar el punto, al menos.
Pero entonces, ¿en qué argumentación me ganas? Si yo no
pues
soy
la argumentación cuando termine, ¿no?
Vale, perdón.
Ah.
És una discussió de cunyats sobre el propi fet del cunyadisme. És una cosa molt interessant. El Xocas comença fort defensant sense fissures el seu cunyadisme, però quan l'Ibai Llanos decideix intervenir, el Xocas es desinfla.
Que tengas curiosidad está muy bien, pero eso no te hace experto.
Experto sí, lo soy en muchas cosas.
Pero tú, Xocas...
Temo decirte.
Xocas, ¿tú realmente te consideras experto?
En muchas cosas,
¿o
sí?
¿O lo haces en plan humor?
No, todo es humor, pero yo...
Experto en todo es humor.
Experto en todo es humor.
Va, i acabem, Ricard, amb un fragment...
S'ha de tenir sentit de l'humor.
Sí, s'ha anat a tenir. El Xocas no en té gaire.
El Xocas, però... Sí.
En fi, el Xocas... té molts seguidors, el Xocas. Acabem amb un fragment de l'Hormiguero, el sempre moderat i ponderat, aquest sí, Juan del Val, mostra un gran respecte pels recentment celebrat Any Nou Xinès.
El nuevo año chino.
¿Qué pasa?
¿Y a mí qué? Pues en China, ¿y a mí qué?
Te está molestando.
Escúchame, empezó el 17 de febrero, que es el 4274 según el calendario lunar.
Uh-huh.
¿Y qué? Pero vamos a ver, Bartolomé, eres de Ciudad Real. ¿Qué más te da a ti el año chino? ¿Qué te más te importa a ti? ¿El caballo que es?
A mí me
importa.
El caballo.
El caballo de fuego. El caballo de fuego.
Un altre cunyat.
Doncs fins aquí l'Àgora avui express amb David Madí, Montserrat Ebrera, Pau Llong i Afra Blanco. Gràcies per acompanyar-nos.
Salut. Bon dia.
Que vagi bé. Farem una pausa de seguida les notícies de les 11 i després la peixateria amb Carles Soriguera, Fel Feixades i en Peyu, i tindrem una especial secció del cor amb Laura Fa. Avui anirem cap a Londres també per saber l'última hora sobre l'expríncep Andreu d'Anglaterra. Ara tornem.
Catalunya Ràdio. Som 3K.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT.
Perquè tu posis amor als teus plans, a Caprevo t'oferim més de 1.500 productes d'Eroski a preus bons sempre. Com la banana, per només 1,35 euros al quilo, amb un estalvi del 12%. Qui et vol bé et farà estalviar. Caprevo, així de bo.
012, la millor resposta.
quin pis més xulo. I amb un preu molt ajustat. Com l'has trobat?
És un pis de protecció oficial.
Ah, sí? I tothom hi pot accedir?
Només cal estar empadronat i apuntar-se al registre de sol·licitants.
I això és tot?
Sí. Després, en funció dels ingressos familiars, podràs optar a un tipus d'habitatge o a un altre. N'hi ha de lloguer i de venda.
Doncs ara mateix m'ho miro.
Informa-te'n i fes la inscripció a habitatge.gencat.cat o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Si el Girona juga a la Lliga, a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
Avui, a partir de 3:15, a l'Avés, Girona.
Després de guanyar el Barça, els gironins volen aprofitar el bon moment per marcar distància amb el descens.
Avui, a partir de 3:15, a l'Avés, Girona.
Una transmissió del Tot Gira amb David Clopés i la narració d'Eduard Solà.
Viu l'emoció de la Lliga al Tot Gira.
De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-vos...
Hi ha retards i cancel·lacions, però no hi ha caos. El govern diu que dilluns...
Regularització extraordinària de centenars de milers d'immigrants. I en la informació internacional, la Unió Europea signa un nou acord...
Tenim algunes afectacions per neu, menys que ahir, però...
La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Catalunya migdia.
Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
Amb Òscar Fernández.
Cada dia a les dues.
I a partir de les tres...
L'espai de reflexió a la tertúlia.
Catalunya migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.